I a vegades em fan preguntes directament a mi, llavors els contesto.
Són les 5 de la tarda, comencem l'informatiu, us expliquem que fa menys de 2 hores que Ada Colau ha tornat a penjar al consistori, a la seu de l'Ajuntament de Barcelona, el llaç groc a la façana. La decisió correspon a l'alcaldessa i no requereix votació, tot i haver-se comunicat en una reunió informal amb representants de tots els grups. En aquest informatiu de les 5 també us expliquem que Ciutadans ha trencat la seva unió amb Manuel Valls en el grup municipal de l'Ajuntament de Barcelona després que l'exprimer ministre francès donés suport a la investidura d'Ada Colau com a alcaldessa. Ho ha anunciat Inés Arrimadas en una compareixença a Madrid, on ha assegurat que els regidors de la formació taronja tindran grup propi al consistori, després que l'executiva del partit taronja ha pres aquesta decisió. També destaquem que l'advocat de Carles Puigdemont i Toni Comín, Gonzalo Boye, ha anat al Congrés per intentar recollir l'acta d'eurodiputat dels seus dos clients i ha portat documents notarials. La Junta Electoral Central li ha denegat les actes i ha recordat que han de ser els dos diputats qui han de recollir-les personalment. També és notícia Manuela Carmena, que ha renunciat aquest matí a la seva acta com a regidora a l'Ajuntament de Madrid i ha assegurat que ja no és ningú, després que Ciutadans, PP i Vox hagin arribat a un acord per investir el popular José Luis Martínez Almeida, que és el nou alcalde. L'exalcaldessa serà substituïda per la número 20 de Más Madrid, Carolina Pulido. I un estudi de nutrició vincula l'abús de menjar processat amb les al·lèrgies alimentàries. Les conclusions de la recerca determinen que l'alta presència d'unes molècules típiques del menjar porqueria també es troben en menors que pateixen al·lèrgies d'aliments, cosa que determinaria que un abús d'aquest menjar no només és perjudicial per a la salut, sinó que també pot provocar l'aparició d'intoleràncies o al·lèrgies. I destaquem, per tancar aquest informatiu, que es fa a Vallbona de les Monges, des d'avui i fins dimecres, una trobada de comunió sacerdotal, amb la participació de diferents preveres de diverses diòcesis. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Tampons, compreses, bastonets per a les orelles, tovalloletes. Quan els llancem al vàter estem creant un monstre. Un monstre que embussa canonades, espatlla depuradores i contamina greument el medi ambient. I això no és cap pel·lícula. El vàter no és una paperera. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
La Farga i Errant. Més de 15 anys d'experiència en so d'alta fidelitat, home cinema i domòtica. Una botiga amb sales de demostració amb les últimes novetats del mercat. Altaveus, amplificadors, projectors... A més, servei d'instal·lació a casa teva o al teu negoci. Entra a lafargaierranz.com i fes la teva compra online o vine a veure'ns al carrer Gelabert 16, al barri de les Corts de Barcelona. També t'assessorem al telèfon 93 419 29 97. La Farga i Arranz, el paradís del hi-fi. A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, presentat per Marc Rius.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. És dilluns, passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és l'hora de la Fundació Puigverd. Com cada setmana, ens reunim de nou a l'estudi de Ràdio Estel amb professionals i especialistes de la medicina per descobrir la manera de mantenir la salut ben equilibrada. Els dilluns a les 5 de la tarda busquem les millors solucions als problemes dels nostres ronyons i de totes les malalties d'urologia, nefrologia i andrologia i donar a conèixer els seus tractaments. L'Hora de la Fundació Puigverd és un programa de divulgació mèdica fet en directe en el que hi trobaran tractaments específics, noves intervencions, consells del equip mèdic de la Fundació i altres metges, com avui, que parlarem dels problemes de parella. Avui parlarem de les relacions tòxiques. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, Javi Aguilar. A la direcció i producció, la Susana Armengol. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Les relacions de parella són gairebé sempre complicades. A la consulta del psicòleg, els professionals de la salut mental solen veure casos de parelles que es porten malament, fins al punt d'estar aconseguint cotes d'estrès i de malestar importants. Avui parlarem de les relacions de parella tòxiques, aquestes relacions en les quals almenys un integrant de la relació té comportaments i actituds totalment impròpies, que poden arribar a suposar una situació de vulnerabilitat psicològica i emocional per l'altra persona. Avui parlarem de les relacions tòxiques. Què són aquest tipus de relacions? Com les podem afrontar? Podem arribar a ser greus? Com podem prevenir aquestes relacions? Per parlar i contestar aquestes preguntes, avui està amb nosaltres la doctora Àngels Còrcoles, que és metgessa, psicoterapeuta i coach transpersonal. Bona tarda, doctora Còrcoles.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs, relacions tòxiques, que ara cada vegada ens sentim més a parlar. Bueno, què són? En què consisteixen?
Bé, les relacions tòxiques són relacions que s'estableixen amb un tipus de persones que tenen el que s'anomena una personalitat perversa narcisista.
Sí.
I que, com el nom indica, la persona que d'alguna manera n'és víctima progressivament es va intoxicant. Això què vol dir? Doncs que va perdent vitalitat, que es va sentint pitjor, que es va sentint confosa, que va perdent l'alegria de viure, que d'alguna manera es va apagant i no entén què és el que li passa, perquè moltes vegades aquest tipus de relacions costen molt de reconèixer. Llavors, és a estan així com que hi pot haver parelles que estan en una relació tòxica 10, 20, 30 anys i que fins que durant aquest temps sí que s'han adonat que hi havia alguna cosa que no anava, però que no ho podien identificar.
O sigui, podríem dir que l'agressor és llest, que sap fer-ho.
Bueno, és encobert.
Encobert.
És encobert. I llavors, com que és encobert, costa de relacionar coses. Entre altres coses, perquè les persones ens costa molt acceptar que la persona amb la que estem convivint té males intencions. Perquè sempre diuen, no, és que aquesta persona és bona, però em fa això. Bueno, si et fa això, no és bona.
Ja no és tan bona, clar.
Clar, si es fa això, no és tan bona. Clar. Però no, en el fons és bona persona. No, però no és... O sigui, quan parlo amb la gent d'aquest tema, em diuen, no, però és que en el fons està bé, té bones intencions. I jo penso, bueno, poder té bones intencions, però amb el que t'està fent, què més dona que tingui bones intencions si tu cada vegada estàs pitjor?
Clar. O sigui, podríem dir que afecten a la persona aquest tipus de relacions, la persona que les pateix.
Oh, i tant, fins al punt de malaltir, o bé un altre dels casos extrems, és quan la persona perversa narcisista, si és un home, acaba matant a la seva parella. Vull dir, tots els casos dels feminicidis. Però, bueno, de persones tòxiques pot haver-hi homes i dones. El que passa que la dona no, no mata l'home. L'home mata la dona.
Ja.
Però, bueno, no ens pensem que només són víctimes les dones.
Avui parlem de relacions tòxiques de parella, però també hi ha amb els amics, no? Suposo, a la feina...
Exacte, amb els amics, a la feina, de pares a fills, entre germans... Perquè, clar, la persona que és tòxica amb totes les persones amb les que es relaciona.
Clar.
Llavors, si hi ha una persona que té una personalitat per ser narcisista i és cap de departament, es comportarà així amb els seus empleats. Clar. A més, aquest tipus de persones els agraden molt els llocs de poder.
Yeah.
I aquí es produeix una confusió perquè la gent diu habitualment és que el poder corrompeix. No, el poder no corrompeix. El que passa que les persones corruptes busquen els llocs de poder, que és molt diferent.
Per poder ser com...
Clar, i després el que succeeix també és que si una persona no és corrupta o no té aquesta personalitat... Per un costat no li interessa i per un altre costat no permeten que arribi amb aquest lloc de poder. Però no són. Clar. El poder no corrompeix. És al revés. Són les persones corruptes les que busquen ocupar aquests llocs de poder. No? És el que clàssicament veiem com els trepes.
Sí. Doctora, per què costa tant desfer-se'n d'aquest tipus de persones? Perquè tots sentim a dir que hi ha relacions tòxiques, però que li costa deixar-lo, no? Com...
Sí. Aquí hi ha diferents raons. Per un costat, a vegades, perquè costa reconèixer que estem en una relació tòxica, encara que sembli increïble, no?
Sí.
Pot costar de reconèixer perquè, com que si, sobretot si la persona perversa narcisista és un maltractador encobert, fa les coses de manera... que queden encobertes o per la casualitat, o per un lapsus, o perquè jo no sabia, o perquè... I llavors costa molt de relacionar aquella situació amb aquella persona. Això per un costat. Per un altre costat, les persones que són víctimes d'una persona perversa narcisista acostumen a ser persones amb molta empatia. I acostumen a ser persones que es qüestionen molt elles mateixes. De manera que si el pervers narcisista li dona la culpa de tot el que passa i ella té tendència a qüestionar-se a nivell intern, ja no li xoca això.
Clar.
I, per tant, no es planta. I després, per part de la persona víctima, hi pot haver o que li faci por marxar, o que tingui por d'estar sola, o que no es vegi capaç de tirar endavant. Vull dir, que són diferents els factors que conflueixen i que fan que siguin relacions que costi molt de desfer-se, però no perquè la persona víctima, com abans es deia, no en el cas del masoquisme, que aquesta persona gaudeix de la mala relació. No és aquest el cas. Sinó que la persona víctima moltes vegades està confosa, no sap què li passa, no sap per on li venen els cops, no relaciona el que li està passant amb el que li està fent l'altra persona i, com fruit d'aquesta confusió, no se'n surt. Jo fa anys vaig veure un anunci que li vaig veure dues vegades i em va cridar molt l'atenció. Era un anunci que feien de nit i es veia una parella que s'estaven abraçant.
Sí.
I tu veies com, de cintura cap amunt, la dona li feia una abraçada molt amorosa a l'home. I llavors li enfocaven la cara a l'home i la cara de l'home era una cara de patiment. I no entenies com aquesta abraçada tan amorosa corresponia amb
un patiment,
cara.
Clar,
llavors enfocaven de cintura cap avall i es veia que la dona, amb un taló d'agulla d'un pam, li estava clavant el taló en el peu a l'home.
Carai.
Bueno, llavors, aquest anunci, que no sé de què era i que només vaig veure dues vegades, em va semblar molt gràfic per il·lustrar aquest tipus de relacions.
Clar.
Com de gala a la galeria aquestes persones mostren com si tinguessin una actitud molt amorosa cap a la seva parella, però a nivell íntim, a casa... Clar. Diguem, de cintura cap avall, el que estan fent és una agressió constant. Però la gent només veu de cintura cap amunt. Però és que inclús la persona víctima només veu de cintura cap amunt. No veu el que està passant de cintura cap avall.
Déu-n'hi-do. Parla de l'estructura de la persona perversa narcisista. Què és aquesta estructura?
Bueno, és una estructura de personalitat en la qual la persona té unes quantes característiques, no? Que són persones que no es qüestionen en absolut, o sigui, estan convençudes que tot ho fan bé, que tot ho fan perfecte, que són la perfecció personificada. Clar. No s'equivoquen mai. Són persones que es nutreixen del malestar dels altres. Per tant, per mantenir el seu equilibri, han de veure que l'altre està patint. Són persones que acostumen a tenir una imatge pública de filantropia, o sigui, o poden dirigir una ONG, o poden ser el president de l'Associació de Veïns del Barri, o poden ser, jo què sé, el president d'un partit polític, o sigui, tenen la imatge pública de gent molt, molt, molt filantròpica, però que un cop a casa el que necessiten és, pues això, produir malestar, perquè s'alimenten d'aquest malestar. Llavors, són persones buides per dintre que normalment escullen persones molt brillants, a vegades superdotades, amb molta vitalitat, amb molta empatia, que es presenten com a víctimes, o sigui que mira a mi què m'ha passat, no?
Clar.
He tingut una vida molt dura, els meus pares m'han maltractat, jo he estat, pues, no sé, ho he passat molt malament, i llavors, l'altra persona, com que és una persona amb molta empatia, té tendència a cuidar-los. A més, al principi de la relació, el que fan és com una mena d'escàner de les necessitats emocionals de la víctima. Sobretot si la víctima està passant per un moment de dificultats emocionals,
clar,
es presenten com que són, doncs, el príncep salvador, no? L'home de la teva vida o la dona de la teva vida, i fan creure a l'altra persona que són aquesta persona que estaven buscant. Mm. Però això és un miratge.
La parella ideal.
La parella ideal. És un miratge. Perquè quan la persona s'enganxa amb aquest miratge, es queda absolutament bloquejada amb això, i a partir d'aquí comença el maltracte i la denigració. I el maltracte i la denigració pot presentar-se de diferents maneres, en diferents escales, més directament o més encobert,
clar,
depèn, i es nutreixen d'aquest malestar. De manera que si al principi la persona vital era, entre cometes, la persona víctima, al final la persona vital és la persona perversa narcisista perquè li ha xupat tota l'energia.
Exacte. Han de ser captar l'energia de les persones. No?
Són paràsits emocionals. Llavors capten l'energia i un es va apagant i l'altre va creixent. I no permet que la persona es desvinculi, perquè quan s'adonen, o sigui, el maltracte es va administrant, de manera que van maltractant, però arriba un punt que s'aturen. Per què? Perquè si el maltracte és excessiu, l'altra persona
se n'adona. Clar.
I com que l'altra persona se n'adona, marxarà. Però quan intueixen que l'altra persona està a punt de deixar-los, el que fan és tornar una altra vegada amb aquesta imatge de persona amorosa.
Clar.
Per tant, la víctima, si ja té moltes dificultats per deixar-los i, entre cometes, clar, el pervers narcisista canvia.
Veu que canvia, bueno, doncs va, donem-ne una altra oportunitat.
Canvia. Dir, en realitat no canvia.
Clar.
L'única cosa que està fluixant. I quan l'altra persona va seriosament, comencen a fer xantatge emocional. Si l'altra persona no està molt forta a nivell psíquic, cedeix amb aquest xantatge emocional.
Sí, vol dir que l'altra persona ho ha de tenir molt clar.
Molt clar. I sobretot el que és ideal és que hi hagi una xarxa de suport que pugui ajudar-la.
I és aquesta xarxa de suport?
A vegades sí, a vegades no. Depèn, perquè si la persona que acostuma a ser víctima d'un pervers narcisista,
sí,
moltes vegades prové d'una família amb els pares d'aquestes característiques. Llavors, amb els pares o amb els germans no pot comptar.
Clar.
Per una altra banda, com que ja està acostumada amb aquest tipus de relació perquè ja ha crescut, ja no s'estranya que aquest tipus de relació hi sigui.
Clar. Ho veu com a normal.
Ho veu com a normal.
Clar.
I té més dificultats per deixar-ho. Si això li sumem que haver crescut amb unes pares d'aquestes característiques fa que l'autoestima estigui baixa, doncs encara té més dificultats per poder dir prou. I com que no ha conegut mai que és una relació amorosa, clar, no pot comparar.
Aquest tipus de persones solen solucionar els problemes a base de regals?
A veure, els regals, en aquest cas, el que tenen la funció d'humiliar la persona. I, clar, aquí es produeix una situació que és que, de cara a la gent de fora, aquestes persones donen la imatge de que cuiden molt a les seves parelles. Però la persona que rep el regal se sent habitualment humiliada.
Clar, sembla que la vulgui comprar, no? És com una... Taparli la boca, vamos. Que...
Més enllà de que la vulgui comprar, per exemple, si estem parlant d'una relació entre una persona, jo que sé, d'un nivell adquisitiu mitjà, doncs aquest, el pervers narcisista, li farà un regal, no sé, una bossa que costi 1.200 euros. Sí. Clar, que és el sou que molta gent no el guanya. No? Llavors, si tu tens un poder adquisitiu, jo que sé, guanyes 1.000 euros i et regalen una bossa de 1.200 euros, et quedes com que jo sóc inferior amb aquesta persona.
Clar.
Llavors, més enllà de que impressioni o que la compri, tu et sents petita. O bé, si tu tens una mica de sobrepès, et regala un vestit dos talles més per sota. Amb la qual cosa penses, hosti, m'està dient gorda.
No, clar.
No. O bé...
Sí. No te'l pots posar, no?
Clar, evidentment. però queda de cara a la galeria, queda com que t'ha fet un bon regal.
Clar.
O bé et compra, jo què sé, si a tu t'agrada el color vermell, et compra uns pantalons de color groc. I a tu el groc pues, et senta fatal i llavors dius, i ara jo què faig amb això? Però de cara en fora... És com que t'està cuidant molt.
Ja t'ha fet el regal, el millor per ella, clar, o per ell.
Clar, i la víctima es troba moltes vegades que la imatge pública que es projecta del funcionament de la parella és absolutament oposada al que està passant en la intimitat.
Clar.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd. Hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Nosaltres continuem parlant amb la doctora Àngels Còrcoles, que és metgessa, psicoterapeuta i coach transpersonal. Doctora, com afecten aquest tipus de relacions als fills, si és que afecten?
A veure, afecten de dues maneres. A veure, els fills poden o bé reproduir el tipus de relació i crear una estructura perversa narcisista, o bé crear una estructura de codependència. Llavors, diguem, les dues estructures són problemàtiques en algun sentit, no? Perquè si ets un pervers narcisista tornaràs a fer amb els altres el que t'han fet a tu, però si ets codependent, en un sentit, diguem, per supervivència hauràs resistit la situació, no perquè t'hauràs anul·lat tu per satisfer les necessitats dels pares i perquè, diguem, per rebre poc, rebràs sempre, però rebràs menys. El que passa que després aquesta actitud d'anul·lar-te tu dificulta que quan estàs en una relació amb una altra persona puguis posar límits, puguis dir prou, puguis dir el que no t'agrada, puguis dir amb el que no estàs d'acord, perquè això ho vius en pànic. Perquè la teva experiència és que quan has dit que no, quan eres petit, el que hi ha hagut és una esbroncada. Perquè amb aquestes persones, quan les parelles que estan en una relació de parella amb un pervers narcisista, quan dius, això que m'has fet no m'agrada, m'ha fet mal, sisplau, no ho tornis a fer,
sí,
el que hi ha és una esbroncada cap a la persona que s'ha queixat perquè la qualifiquen, doncs és que no aguantes res, és que ets rara, és que ets neuròtica, és que... O sigui, no admeten res, sinó que una de les tàctiques de manipulació emocional és donar la culpa del que està passant a la persona que es queixa, no?
Hi ha més perfils d'homes que dones o dones...
No.
Se sap, això?
Ve a ser el 50%. El que passa que els homes, bueno, com hem dit abans, alguns poden acabar matant la seva parella. I els homes, o sigui, les dones tenen una actuació més en l'àmbit privat.
Yeah.
I els homes és una actuació més en l'àmbit públic. Llavors, hi ha més dones que poden passar desapercebudes i que els homes sigui més evident. Però, yeah, però poden ser tant homes com dones.
Què haurien de fer? Perquè moltes relacions que ara són tòxiques deixessin de ser-ho.
Espera, vull afegir una cosa.
Sí, per favor, sí, sí.
Sí, el que passa també és que amb el patriarcat, sí, el patriarcat d'alguna manera està reproduint aquesta relació perversa narcisista entre homes i dones.
Ja.
I afavoreix que els homes perversos narcisistes puguin tenir aquest tipus de relacions.
Ja.
Però no és que hi hagi més homes que dones.
Ara sí, els... què hem de fer? Que aquestes relacions tòxiques deixessin de ser-ho.
No, podem... La relació amb un pervers narcisista no canvia mai. Són persones que no són accessibles al tractament, perquè elles es pensen que són perfectes. O sigui, per poder realitzar un tractament psicoterapèutic,
sí,
la persona s'ha de qüestionar. Ha de tenir un patiment psíquic. El pervers narcisista només pateix quan és abandonat.
Ja. Yeah.
I, per altra banda, el que acostumen a fer és abandonar les parelles. O sigui, són ells que, quan han tret de la seva víctima tot el que podien treure...
Tot allà han xuclat l'energia...
Llavors, amb una altra.
Una altra.
Una altra. Llavors, són aquestes persones que van canviant de parella cada 3 o 4 anys.
O sigui, és difícil que una parella vagi amb un psicòleg, un psiquiatre, i es posin en tractament...
Sí que venen a la consulta a vegades, però sí, no tenen remei. O sigui, no podem incidir perquè no tenim per on d'entrar. Perquè si són perfectes,
clar,
no es qüestionen res i tot és culpa. O sigui, és ve de la parella i el que és pervers narcisista li dona la culpa del que no funciona a la relació a l'altra persona. L'altra persona està passant un calvari i admet que bueno, hi ha una seva part de responsabilitat. Però quan una parella no funciona, un hi posa una cosa i l'altre hi posa l'altra.
Clar, sí, sí.
Vull dir, aquí cadascú té i posa el 50%. Llavors, com que aquest tipus de persones no admeten els seus errors, no canvien res.
Clar.
Llavors, no una relació de parella amb una persona perversa narcisista no pot anar bé.
Encara que posin la voluntat d'anar amb un psicòleg i fer tractament, fer teràpia, no hi ha res.
Inclús és contraindicat fer teràpia perquè aprenen més tècniques de manipulació.
Yeah.
Llavors, amb una persona perversa narcisista, l'única cosa que pots fer és posar distància física i emocional.
Quines són les característiques de les relacions tòxiques?
Quines són les característiques?
Sí, com...
Bueno, ja hem dit amb aquests dos membres de la parella, n'hi ha un que té la culpa de tot i l'altre que es presenta com que està per sobre del bé i del mal. I aquest que té la culpa de tot acostuma a trobar-se molt malament, inclús pot haver arribat a malaltir físicament i, bueno, i són parelles que es van barallant, però que els conflictes no es resolen, es repeteixen.
Clar, llavors sempre hi ha conflictes.
Sempre hi ha conflictes, perquè no és una relació de parella, entre cometes, normal.
Clar.
On un dia és
un... Hi ha un problema i les poses i se soluciona.
Exacte. I un dia és un que ha estat maldestre i un altre dia és l'altre.
Clar.
No és això. Llavors, m'agradaria dir que per ajudar les persones que han estat víctimes de relacions perverses narcisistes, tinc un grup de WhatsApp,
sí,
en el qual, bueno, pues, està format per persones que han tingut relacions tòxiques i que estan intentant sortir del malestar que produeix. Perquè la persona víctima acaba quedant molt malmesa per dintre. Perquè són anys d'estar-li dient que ets inadequada, que no saps fer les coses bé, que tot és culpa teva, que ets fluixa, etc, etc, etc.
L'autoestima suposo que també per terra, clar.
Sí, 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 l'autoestima per terra. Llavors, si vols, podem donar el número de telèfon per la gent que, si algú que s'hi volgués afegir. El telèfon és el 67-00-10-987.
67-00-10-987. Molt bé, doncs al final del programa, abans que acabem, el tornarem a repetir. Per tant, doctora, hi ha diferents tipus de relacions tòxiques, podríem dir?
En el sentit de que tu pots tenir una relació tòxica amb la teva mare, o amb el teu pare, o amb el teu germà, o amb el cap de departament, o amb un amic, o amb la parella, i clar, com que són relacions diferents, tenen matisos diferents, però la base és la mateixa.
Ja. Yeah. Per què les persones tenen conductes tòxiques i per què altres les toleren?
Bueno,
clar.
Sí. Sí, sí. Les persones que tenen conductes tòxiques és perquè, com que estan buides per dintre, s'alimenten, necessiten alimentar-se
de
l'altra persona. I, sobretot, el que és més important, s'alimenten del malestar de l'altra persona. I per això tenen aquest tipus de conductes.
Déu-n'hi-do, els rebuscats que són.
Sí, 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 sí. Per què les persones les toleren? Doncs, mira, a vegades perquè no les detecten.
Mm-hmm.
Perquè jo això m'hi he trobat bastant, no? Que aquest tipus de relacions són relacions poc conegudes i quan tu tens una parella amb la que no t'avens, penses que si parles amb ella allò canviarà.
Sí.
I ho fas des de la bona fe. I penses, bueno, doncs, si li explico el que em passa, no ho tornarà a fer. Si ho entén, no ho tornarà a fer.
Clar.
I aquí molta gent s'hi queda enganxada. Justament per això és perquè estic fent divulgació d'aquest tema, perquè la gent entengui que aquest tipus de parelles són diferents al que seria, entre cometes, una parella normal. I dic entre cometes, no?, perquè fins a quin punt existeix la normalitat. Però em vinc a referir que amb un altre tipus de parella, si tu li dius, escoltes, que això no va bé, l'altra persona accepta parlar. I ja
pots... Home, i mirar de solucionar-ho.
I mirar de solucionar-ho.
Mirar, si no va bé, mirar que vagi bé, clar.
Exacte, però aquí no és el cas. Aquí, en tot cas, el que pot passar és que la persona perversa narcisista farà veure que vol solucionar-ho. Per què? Perquè l'altra persona no marxi. Però, com que la persona que està vinculada amb un pervers narcisista acostuma a ser una persona amb molta empatia, que es cuida molt dels altres, que es deixa de banda, que acostuma a ser una persona molt brillant, en el fons, li fa pena al pervers narcisista i no s'adona de que està en una trampa.
Yes.
I després hi podem afegir les dificultats personals, no? Que la persona pot tenir por de marxar, a vegades hi ha dificultats econòmiques, però no necessàriament perquè hi hagi... O sigui, podem solucionar el problema econòmic i la persona segueix allí. També hi ha, és veritat que hi ha persones que en una determinada fase de la relació, com que la persona s'ha quedat enganxada amb aquella parella ideal... Encara que des de fora li diguis que està en una relació tòxica, ho nega.
Clar.
I aquesta és una fase que, per la que es passa i que jo m'hi he trobat amb pacients meves. Que primer, explicar que és una relació tòxica i poder-la reconèixer.
Clar.
Després, elles mateixes m'han reconegut. És que això ja m'ho deien a mi. Però jo en aquell moment no ho veia. I si en aquell moment no ho veia, doncs encara que tu li diguis, ha de tocar fons per poder dir fins aquí.
Clar. Però no ho nega perquè no ho veu o no ho vol veure. O no ho vol dir a l'amiga o a l'amic. Perquè, clar, tampoc és agradable.
Mira, hi ha de tot. Hi ha de tot. Hi ha vegades que jo ja me n'adono, però em fa vergonya reconèixer-ho.
Clar.
I hi ha vegades que és que jo estic convençuda de que això que m'estan dient no és veritat.
Sí, sí. Bé, doncs, si et sembla, anem a escoltar una cançó. Si no, pel que estem veient, si no fos per les relacions tòxiques, podríem dir que la parella seria una parella perfecta, no?
Exacte.
Escoltem, doncs, La parella perfecta, interpretada per Cocan Lin.
Jo mai oblidaré i no crec que pugui canviar, i ara el temps ja ens ho dirà. Un divendres ens vam trobar i va ser durant molts anys que va durar, que va durar. Que divertit que va ser. I com et vaig estimar. I tot el que vaig aprendre. Aprendre al teu costat. Vàrem ser tu i jo, la parella perfecta, tu i jo, l'ànima de la festa. Sempre junts tu i jo, cada nit podrem trobar el que ningú es podrà donar. Un tirito, si per què no, si és només un cop no passa res, podran ser tres. Que ja som més de les sis. I hauré d'anar a treballar. I tu no penses tornar. Torna a començar. Vàrem ser tu i jo, la parella perfecta, tu i jo, l'ànima de la festa. Divertit, moltes ratlles ja sense mi ja no som, també ja de la festa. Busques més diversió i t'oblides del que et dono jo i creus que ho podrem canviar. Culpable em faràs sentir i el sexe ja és oblidat i ja no crec en tu. Vam ser tu i jo, la parella perfecta, tu i jo, l'ànima de i ara sóc feliç i encara que jo et porti dins mai serem l'enveja de la festa.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, doncs continuem parlant amb la doctora Àngels Còrcoles, que és metgessa, psicoterapeuta i coach transpersonal. Doctora, aquest tipus de relacions com les podem començar a detectar?
Mira, moltes vegades al principi de la relació ja van donant senyals. Aquí la intuïció ens pot ajudar molt, no? Perquè ja veiem que hi ha alguna cosa estranya.
Yeah.
Per exemple, una relació que comença molt ràpid, no? Perquè van molt ràpids, no? Una parella es coneixen de mitjana edat, en un mes estan vivint junts. Vigila. Una parella que és ideal, que és, és la meva mitja taronja, és l'home de la meva vida, la dona de la meva vida. Vigila, vigila, perquè les persones normalment no s'acoplen, no encaixen perfectament amb les nostres necessitats, sinó que hi ha unes coses que ens agraden, unes coses que no ens agraden, no? Una persona que tu coneixes algú i no té defectes, vigila. Si no té defectes, és que te'ls està amagant.
Clar.
I apareixeran, i quan apareguin, apareixeran quan tu ja estàs enganxat o enganxada i et costarà molt deixar la relació. O sigui, que vagi massa ràpid, que sigui la persona ideal, que el que diu i el que fa no vagin alhora, que presenti excuses, que no accepti límits. Aquestes persones, les persones perverses narcisistes, no accepten els límits que les altres persones els hi posen. Llavors, si tu vols veure si aquesta persona és perversa narcisista o no, posa-li un límit, digue-li que no amb alguna cosa i mira com reacciona. El pervers narcisista no ho tolera. Després hi ha una prova molt senzilla, que és preguntar-li si és narcisista. Si et diu que sí, tremola. Perquè...
Home, clar.
No, però és que no tenen cap inconvenient en dir-ho i en reconèixer-ho. Llavors, o sigui, sembla una broma, o sembla com a molt elemental, però es va fer un estudi i es va veure que amb una sola pregunta es podia veure si aquesta persona era perversa narcisista. Pregunta-li si és narcisista.
O sigui, vol dir que n'estan orgullosos?
És que com que ells es pensen que tot ho fan bé, no s'adonen que estan ficant la pota amb això, perquè com que jo soc perfecta, pues, si soc narcisista i jo soc perfecta, està bé que jo sigui narcisista. Una altra persona li faria vergonya reconèixer-ho. Però amb aquest tipus de persones, no. Llavors, si totes aquestes coses... si el checklist anem posant ítems que sí, doncs vigila.
Tenia una pregunta, si és molt difícil en una relació tòxica canviar, però ja veig
impossible.
Que impossible.
O sigui, molt difícil, no? Més enllà, impossible.
Què hem de fer, doncs, davant d'una relació que veiem, que ens pensem que és una relació tòxica, si és personal?
Primer, estar-ne segur, o sigui, pots fer la prova, digue-li ara, parla amb aquesta persona, digue-li, escolta, això que has fet no m'agrada o em produeix malestar o m'incomoda. Si l'altra persona accepta això i es troba una solució, és que no era una relació tòxica. De totes maneres, vigileu, perquè són molt hàbils. Sí. Llavors, ells no demanarien perdó mai, perquè com que són perfectes no s'equivoquen. Però han après que si demanen perdó, l'altra persona baixa la guàrdia. Clar. Llavors, si això... Si la persona t'ho diu de tot cor... cap problema. Intenteu veure si és una pose o si és que realment canvia. Si tu li planteges, mira, això que has fet m'ha fet mal o no sé, em molesta, el que sigui, i la persona el que fa és dir-te que la culpa és teva perquè estàs... no n'hi havia per tant i ho havies de tolerar, això ja és definitiu. Vull dir, estàs davant d'una persona amb aquestes característiques, no té solució i, si pots, tallar la relació.
Podria ser que interpretin la gelosia com una manifestació d'amor?
A veure, clar, quan tu li dius, home, és que a mi em molesta que siguis tan gelós o tan gelosa, l'altra persona et dirà que ho faig pel teu bé, no?
Clar.
Clar, llavors, quan et dona aquest tipus d'excusa, també estem davant d'una personalitat d'aquestes característiques.
Llavors, segurament, ells pensen que la parella ha d'endevinar els seus sentiments, no?
Sí, sí, sí. Perquè...
Com ho ha de dividir.
Sí, aquesta és una fantasia que tenen moltes persones, sobretot les dones, que és que si m'estima, sabrà el que vull.
Sí.
I no hi ha ningú que tingui l'obligació d'endevinar què és el que l'altra persona necessita. O sigui, aquí, diguem que aquesta assignatura és una assignatura que tenim més pendent les dones, de dir, si necessitem alguna cosa l'hem de demanar. No hem d'esperar que l'altra persona endevini.
Clar. no sents que pots comportar-te tal com ets i veus la força de, que quan fingis, quan fingeix, perquè com que la tracti com es mereix, no?
Clar, la persona és allò de que vas... El que es diu és anar trepitjant closques d'ou, no?
Sí.
Com que no saps mai en quin moment la, estarà de bon humor, en quin moment començarà l'esbroncada, en quin moment començarà a maltractar-te, perquè qualsevol petita cosa pot fer canviar l'humor. Però no és que canviï l'humor, sinó que a la que necessita el suplement narcisista, que és el teu malestar, farà el que sigui directament o de manera encoberta perquè et posis de mal humor. I aquí rep el suplement narcisista, s'alimenta del teu malestar i tu, clar, et quedes esfonsat o esfonsada.
Aquest tipus de persones t'apoyen quan li expliques les teves necessitats, o sigui, amb el temps lliure, les teves il·lusions, el que t'agradaria fer?
No, intentant boicotejar-ho, en absolut.
Boicotejar-ho?
Clar, perquè el que estan és per posar pals a les rodes.
Llavors podríem dir que aquesta persona comences a mentir, no?, als amics. A mentir-los una miqueta, si veuen, si detecten un dia que en un sopar que la teva parella, doncs, et tracta així.
A mentir.
Mentir-los, a dir, no, tot va bé, no passa res.
Ah, bueno, sí. El que passa és que els amics el que veuen és que la relació funciona. Perquè, primer...
Bueno, funciona per ells o per elles, clar, no?
No, perquè la imatge que es dona a nivell extern és de que la parella funciona. Perquè, primer, la persona codependent, que és la que acostuma a tenir una relació llarga amb una persona perversa narcisista, és una persona que no es queixa. Llavors, com que és una persona que no es queixa i és una persona que s'adapta, i com que la persona perversa narcisista funciona molt per la imatge que dona i, sobretot, el que més l'angoixa és que algú pugui arribar a saber la seva veritable naturalesa, de cara als amics donen la imatge de que és una parella que funciona. Però és una imatge, només. No és una parella que en la que hi hagi estimació, perquè la persona codependent va de bona fe, però la persona perversa narcisista no.
Ja. Yeah.
Llavors, no és que es fingeixi de cara als amics. A veure, és com... És, primera, no donarem un espectacle davant dels amics, i segona, m'adapto a la situació.
En aquell moment, clar.
Clar.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Continuem a l'hora de la Fundació Puigverd. Doctora, parlem, sisplau, de la personalitat codependent d'aquest tipus.
Sí, perquè, clar, la personalitat perversa narcisista encaixa en la personalitat codependent. Llavors, la persona amb personalitat codependent, que ja hem dit que és una persona que té tendència a anul·lar-se per satisfer les necessitats de l'altre, moltes vegades no és conscient de com es maltracta a través de l'altra persona. Llavors, quan prenem consciència de què ens està reflexant l'altra persona, què ens estem fent nosaltres a través de l'altra persona, quan podem assumir no la culpa, sinó la responsabilitat de la situació en la que ens trobem, podem també començar a dir, això no ho vull més. Quan ens som conscients de què... la nostra responsabilitat és cuidar de nosaltres. Som conscients de que no estem bé en aquesta relació. Som conscients de que per estar bé hem de deixar la relació, ho podem fer.
Clar.
Per tant, no és tant que la culpa sigui de l'un o de l'altre, sinó que hi ha una persona que maltracta, hi ha una altra persona que ha de fer conscient com es maltracta a través de la seva parella. Perquè prenent consciència d'això és quan pot dir prou. Quan jo puc dir m'estic maltractant a través de l'altra persona, si jo ho poso fora, l'altra persona em maltracta, jo quedo com a víctima. Si quedo com a víctima, no tinc les rendes de la meva vida. Si jo prenc consciència de que m'estic maltractant a través de l'altra persona, jo agafo les rendes de la meva vida, perquè jo puc decidir deixar de maltractar-me. I puc més fàcil posar distància i contacte zero. I dir, això no ho vull més. Perquè sóc jo la responsable del maltracte. A través de l'altre, però sóc jo responsable. I això m'empodera.
I en cas de que no se n'adoni, què ha de fer? Ha de buscar ajut amb un professional?
Home, és convenient.
Bueno, que no se n'adoni, sí que se n'en pot adonar, però no sap què fer.
Bueno, però llavors és molt convenient buscar ajut amb un professional, perquè l'ajut professional l'ajudarà a anar més directe, no donar pals de cec. I l'ajudarà també en els moments en els que tingui dubtes o en les que pensi que pot fer... O sigui, una de les coses que és molt habitual i és un error és jo ara ja estic bé, jo ja puc tenir contacte amb aquesta persona. Per què és un error? Perquè aquest tipus de relació funciona com l'alcohol, que a la que tornes a tenir contacte es torna a produir una altra vegada, la persona perversa narcisista xucla una altra vegada la víctima encara que hagin passat 10 anys. I la víctima, si no té molt clar que això pot passar i que aquest és un punt dèbil que té, es deixa arrossegar. I el cas pot ser tan dramàtic com que acabi amb la vida de la persona codependent. Vull dir que si demana ajuda i té consciència dels perills que hi ha, li és més fàcil portar el contacte zero a terme.
Aquestes persones, quan passa un mal moment, quan la parella passa un mal moment, t'ajuden?
No, t'ajuden a caure.
Déu-n'hi-do.
T'esfonsen, perquè o sigui, quan tu estàs malament, ells es creixen. Necessiten... El suplement narcisista els hi ve per dos costats. O bé per veure patir la persona, o bé perquè la persona li digui que és supermeravellós i el millor del món. Vull dir, aquestes són les dues maneres en les que s'alimenten. Llavors, si tu estàs en un moment problemàtica emocional, doncs es creixen. I, a més, acostumen a incidir encara més i a fer més mal.
Aquestes persones s'enfaden, llavors, per la parella, per qualsevol cosa es poden enfadar.
Sí, però és que el motiu pel qual s'enfadin és el pretext perquè l'altra persona salti i això és el que els alimenta. Per tant, quan necessiten aquest suplement narcisista, fan el que sigui perquè l'altra persona s'enfadi. I com que han fet un escàner... Al principi de la relació hi ha una altra cosa que acostuma a ser molt característica, i és que la persona víctima xerra i ho explica la seva vida i explica totes les seves debilitats.
S'obre massa davant d'ell, no?
Llavors, o sigui, quan al principi d'una relació només hi ha un que explica i l'altre no explica res...
Malament.
Malament. Perquè t'està fent un escàner, t'està escanejant per veure quins són els teus punts dèbils i les teves necessitats emocionals. Llavors, això, en el moment en què comenci el maltracte, sortirà.
Ens queden uns minuts perquè, bueno, fem un resum, no?
Sí.
Què ens pots... Com podem... Què fer? I, bueno, i estar alerta.
Pues mira, si tens una relació tòxica, corre, marxa, fuig. No intentis arreglar-ho. No perdis les energies intentant arreglar-ho.
Clar, perquè si hi ha estimació per part de la persona víctima, doncs deu buscar la manera d'arreglar-ho i de suportar-ho.
Clar, clar, clar. Sí, però això no té arreglo. No es pot arreglar. Llavors, si no pots deixar-la, comença a buscar ajuda per anar-te tu enfortint, per anar podent establir una estratègia per deixar-ho, però no avisis que ho vols deixar, perquè si avises que ho vols deixar, et faran la vida impossible i et començaran a manipular emocionalment de manera que desisteixis.
Canviant, no? Deixant de...
o canviant o bé amenaçant. Vull dir, quan la persona ha dit, mira, prou, jo marxo, és molt habitual que hi hagi amenaces. Llavors, avui en dia, quan la persona perversa narcisística és l'home i la dona és la persona víctima, no hi ha més agressions, perquè afortunadament amb la llei de violència de gènere, que, bueno, que després té uns altres problemes, no? Però diguem que ha aturat que aquestes persones passin a l'acció. Perquè saben que si agredeixen físicament aniran a la presó. Després ha tingut uns altres efectes, no? Perquè homes que no han realitzat cap mena d'agressió també s'han passat alguna nit a la presó, no? Però, vull dir, no és que sigui una llei perfecta, però sí que hem de reconèixer que en aquest sentit evita que hi hagi més agressions, perquè, bueno, probablement no hi hauria un... O sigui, no mataria la persona, però sí que li donaria una pallissa, no?, perquè escarmenti i d'aquesta manera es quedi a casa.
Aquest telèfon que ha donat del WhatsApp és el telèfon per si algun oient es vol posar en contacte amb vostè?
Sí, sí, sí.
Pues repetim, és un WhatsApp, no?
És un mòbil. És el...
Sí,
és, sí,
però vull dir el... És un WhatsApp que hi ha unes persones que estan en situació...
O sigui, tinc un grup de WhatsApp per ajudar les persones que volen sortir dels efectes negatius que produeix una relació amb una persona perversa narcisista. He creat un grup de WhatsApp on hi ha persones de tot el món i que comparteixen les seves experiències. Llavors tinc gent de Colòmbia, gent de Mèxic, gent d'aquí de la península Ibèrica, gent d'Argentina, i parlen entre ells de què els ha passat, el que ha servit amb un, el que ha servit amb un altre. Llavors jo vaig moderant aquest WhatsApp, els dono... O sigui, a vegades em fan preguntes directament a mi, llavors els contesto, o bé, en funció de què veig que es van explicant, els dono indicacions tècniques i bueno, i la veritat és que és un grup molt enriquidor, perquè veus que no ets tu sola que estàs en aquesta situació, sinó que hi ha més gent que ha patit aquest tipus d'abús.
Molt bé, doncs recordarem el telèfon de la doctora Còrcoles, és el 67-00-10-987, no? 67-00-10-987.
Si algú ha patit una relació tòxica i vol que sigui incorporat en aquest grup de WhatsApp, doncs ja ho sap. Pot m'ho demana i llavors l'incorporo. I si algú vol tractament, doncs també.
Molt bé, doncs, doctora, li agraïm molt aquesta tarda hagi estat aquí amb nosaltres.
Oh, gràcies a vosaltres per convidar-me.
La propera, gràcies.
Adéu.
Molt bé, doncs això és tot. Ja no ens queda més temps. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per al proper dilluns vinent, com avui, a les 5 de la tarda. Que passin una setmana plena de salut. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu.
La Farga i Arranz. Més de 15 anys d'experiència en so d'alta fidelitat, home cinema i domòtica. Una botiga amb sales de demostració amb les últimes novetats del mercat. Altaveus, amplificadors, projectors... A més, servei d'instal·lació a casa teva o al teu negoci. Entra a lafargaierranz.com i fes la teva compra online o vine a veure'ns al carrer Gelabert 16, al barri de les Corts de Barcelona. També t'assessorem al telèfon 93 419 29 97. La Farga i Arranz, el paradís del hi-fi.
Un evangelitzador no hauria de tenir permanentment cara de funeral. Recobrem i acresquem el fervor, la dolça i confortadora joia d'evangelitzar, fins i tot quan cal sembrar entre llàgrimes.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal, els advocats Jorge Fallos i Daniel del Río respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel Dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.